Tenim a Ramon Besa, el nostre company, que té avui un munt de compromisos i l'hem fet esperar una mica per valorar la pèrdua de la figura de Josep Lluís Núñez. Ell l'ha seguit com a periodista, el coneix de primera mà la trajectòria. Ramon Besa, molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
I disculpa l'espera. Ramon.
Hi han coses més importants que no pas la seva participació al programa, o sigui que ho entenc perfectament.
Escolta, parlem de Josep Lluís Núñez com a pare del Barça modern, del transformador d'un Barça que estava ancorat en el passat. Això és així, no?
Bé, direm que va convertir un club en una empresa. Va intentar fer el mateix que havia fet amb Núñez i Navarro, que era una empresa petita del seu sogre, i ho va convertir en un gran imperi. I crec que va aplicar la lògica empresarial al Barça, que era un gran club, un club amb una gran càrrega institucional, molt vinculat a la societat civil catalana, però que no funcionava com, diguem, un equip de futbol i un club capaç de poder competir amb els millors. I aquí, des d'aquest punt de vista empresarial, des de que va començar, va ser la seva gran fita.
És veritat, Ramon, que en el teu article de El País ho recordaves, va tenir l'habilitat, aquest home, de sobreviure en contra de tot, de tothom, el motí de l'Hespèria, potser, segurament, un dels moments més crítics de la seva presidència, no?
Diguem que futbolísticament jo crec que era una persona que no acabava de trobar el botó. Ja saps que ell, per ell la seva vida era tot apretar el botó adequat. Jordi Pujol, que va ser el seu gran enemic, per dir-ho d'alguna manera, o rival, sempre li deia, si tu apretes un botó deixaran de criticar-me a TV3. En aquell moment doncs ell considerava que tot el que era la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals eren els seus amics naturals. Bé, això va portar que moltes vegades, si tu no eres còmplice de ser seu, passessis a ser enemic.
O amic, o contra ell. No hi havia matisos.
Però quan no hi havia més remei, doncs comprava l'enemic, perquè ens entenguem. Sí. Quan va veure que Cruyff podia formar part de la candidatura de Sixta Cambra, o en el moment del 78, quan es va presentar, que podia anar amb la candidatura d'Ariño, ell va saber fer-se seu a Cruyff i va apretar el botó de Cruyff, i amb Cruyff va edificar un gran equip futbolístic. Però jo crec que futbolísticament el Núñez, la seva visió era molt limitada i va entregar-se a Núñez perquè si no se'n sortia. Així com empresarialment sí que ho va fer ell fins a l'aparició de Ronaldo, que jo crec que quan no renova Ronaldo és que ell ja renuncia als galàctics, a la nova dimensió que pren el futbol, que és quan se li escapa, i el Barça acaba, doncs, malament, diguem, amb el seu mandat.
Hem de dir que això que deia Ramon Besa de amb mi o contra mi, diguéssim que no és exclusiva de Núñez, el que passa és que en el seu cas era molt obvi i la majoria dels que ho practiquen no són tan transparents en la manera d'aplicar-ho. Però seria injust no recordar també l'episodi més fort relacionat, evidentment, amb la seva activitat com a empresari. Va ingressar a la presó entre el 2014 i el 2015 per la implicació en el suborn a inspectors d'Hisenda. Va ser condemnat a 6 anys de presó després que quedés provat que ell i el seu fill havien suborrat amb gairebé 1 milió d'euros a Hisenda. Núñez a Barcelona era conegut com el propietari de tots els xamfrans. I amb això, diguem que aquesta figura també ha quedat tocada, no?, en l'imaginari de la gent que ens està sentint ara.
Sí, el que passa que és una figura que a través de la seva caricatura la gent ha anat coneixent. Mm. És a dir, si no, a partir del seu mandat, a partir de l'any 2000, diria que difícilment tindríem la memòria que ara tenim sobre Núñez i que en puguem parlar gairebé fins i tot amb la família. Mm. Però la caricaturització que en van fer persones com Latre, com Puentes, com Arús, va fer que tothom sapigués una mica qui era Núñez. I crec que aquesta caricatura va desvirtuar una mica el que era, en el sentit de que va passar a ser una persona entranyable quan exercia era una persona molt autoritària i amb molts personalismes, per bé i per mal, perquè de vegades un club necessita una persona autoritària. I diria fins i tot, si se'm permet, que era una mica com la figura avui dia de Florentino. El que passa que ell no tenia les complicitats ni polítiques ni del context que té Florentino. Ell se les va haver de guanyar. Però va intervenir la Federació Espanyola, va intervenir a televisió, va intervenir amb tots els poders fàctics, diguem, perquè ell volia la independència del club. I crec que això sí que ho va aconseguir.
I Manolo Vázquez Montalbán, a qui tu admires, Ramon, i ja et deixem marxar, va analitzar també tot el que havia significat aquest període tan llarg, 1978-2000. Són molts anys, eh?
Molts, és que jo crec que 22 anys donen per moltes llums i per molta foscor, no? Hi ha diferents moments, no tot és una mateixa, és homogeni. Per exemple, amb José María García, van tenir una gran enemistat i al final van acabar sent amics. Però diria que fins i tot va generar els seus propis anti-Núñez, no? És a dir, quan tu governes 22 anys, doncs va sortir l'Elefant Blau, va sortir el grup d'opinió barcelonista i va sortir aquella famosa pancarta, si te'n recordes, al Camp Nou, que per mi és com de vegades la gent té enginy, que la va fer Jacint Borràs, també malauradament ja mort, pare de la Meritxell Borràs, que deia Maria Lluïsa, emporta-te-la al cinema. Crec que va ser una manera graciosa de dir que ja n'hi havia prou, i es podia fer a través de l'assemblea o es podria fer amb conya, com aquella gran pancarta del Jacint.
Ramon Besa, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí. Sabem que t'hem fet anar malament. Demano disculpes. Que tinguis un bon dia.
Al contrari, Mònica, la meva obligació és estar aquí per una qüestió de la complicitat que tenim, i al contrari, gràcies per deixar-m'hi ser.
Que tinguis un bon dia.
Igualment.